el document clau en tot el judici.
I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 5 de novembre i avui tenim un munt d'actualitat atemporal, podríem dir, perquè tenim l'actualitat més immediata, que és la World Travel Market. Parlarem amb el director insular de promoció turística del Consell d'Eivissa, Juan Miguel Costa, que és allà a Londres i ens explicarà la darrera hora, però també farem un salt al passat perquè posarem la ràdio en blanc i negre, com fèiem normalment el primer dimecres de cada mes, i parlarem amb l'arqueòloga Glenda Graziani, que està ara mateix treballant in situ a les obres a Isidor Makavich, on s'han fet troballes absolutament extraordinàries, ho comentàvem ahir en titulars. I com fèiem sempre els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui parlarem de l'Escola Oficial d'Idiomes, veritat?
Sí, molt bé.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment, com sempre, de posar-nos al dia. I començar amb Nieves aquesta repassada a l'actualitat parlant dels efectes de les inundacions a Eivissa, perquè el govern central assegura que ja ha tramitat 783 expedients de les prop de 4.000 sol·licituds d'indemnització presentades.
Sí, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha informat el senador eivissenc Juanjo Ferrer que això suposa que ja s'han gestionat el 20% del total de sol·licituds presentades al Consorci de Compensació d'Assegurances per part de les persones afectades pels aiguats del 30 de setembre i de la segona setmana d'octubre. Segons va explicar el ministre ahir al ple del Senat, en resposta a la pregunta formulada per Ferrer, l'objectiu és que a principis de 2026 ja s'hagin gestionat més del 80% de les sol·licituds. D'aquestes gairebé 4.000 sol·licituds d'indemnització presentades al Consorci de Compensació d'Assegurances, 1.500 són per vehicles afectats, 552 per establiments comercials i la resta per habitatges i altres béns particulars. Cuerpo ha assegurat que en el cas de 114 expedients ja s'han donat avançaments. L'escoltam.
Ja s'han gestionado el 20% de todas estas solicitudes, 783 expedientes gestionados, el 23% de los relativos a viviendas, 20% de los relativos a comercio, 18% de los relativos a vehículos. Tardan siempre un poco más los relativos a las industrias, puesto que es más difícil hacer la valoración de los daños con respecto a las pólizas en estos casos. Además, 114 expedientes donde se considera que se va a alargar esta valoración ya tienen o ya se les han adelantado anticipos con respecto a las cantidades que van a cobrar finalmente.
I de fet, Nieves, no deixem de parlar dels efectes de les pluges, perquè l'associació Salvem Sabadia exigeix a l'Ajuntament de Sant Josep que es cometi de manera urgent l'obra de separació de la xarxa de pluvials i de fecals que a dia d'avui transcorren conjuntament en una única infraestructura. Una demanda que fan després de comprovar com les pluges del darrer mes han causat vessaments d'aigües brutes i de residus a la mà.
Sí, ells mateixos diuen han realitzat comprovacions a 5 punts de la badia després de les danes i a tots ells donava positiu en contaminació fecal. Salvem Sabadia assegura que aquests vessaments no només es produeixen després de les pluges intenses, sinó també durant la temporada estival. A banda de la separació de la xarxa, també demanen, entre altres mesures, la construcció d'un tanc de tempesta, un projecte que ja està pressupostat pel consistori en 1 milió d'euros i que es troba en espera de rebre l'aprovació de costes. Escoltam Lea Leuzinger, coordinadora de Salvem Sabadia.
Para justamente captar esas aguas de lluvias, que son las primeras que caen, la primera media hora es la más contaminante porque lleva todo, bueno, todos los residuos o todas las toxinas de tierra hacia el mar. habría también normalmente los aliviaderos, que hay más de 100 conductos, ¿no?, que desembocan en la bahía de San Antonio, tendrían que tener un sistema de sensores y de reja para captar los residuos sólidos también.
De fet, fins a 8 vegades s'ha repetit aquest estiu la imatge de platges tancades a la badia de Portmany. El motiu ha estat per vessaments d'aigües residuals, en el cas de Punta Xinxó i d'Escaló d'en Serral, o de combustible, en el cas de Punta Pinet.
Sí, Felicia Bocú, regidora de platges de l'Ajuntament de Sant Josep, assegura que s'ha renovat el contracte de sanejament que estava caducat fa 6 anys i que permetrà les inversions necessàries per evitar que aquests fets, que es repeteixen des de fa anys, tornin a passar a l'escoltam.
Que está valorado en 6 millones con una prórroga de 1.800.000 cada año. Es un contrato que no prevé, muchas inversiones, pero sí las inversiones necesarias que tendrá relación con el mantenimiento de las bombas que se queman, que se rompen.
Per la seva part, els vecins lamenten aquesta situació.
Hi ha veïns que, si venen aquí, doncs no poden venir, no es poden banyar, i els hotels tampoc.
I és una manera de que la gent vagi fugint. Si es troben en coses d'aquestes, és una brutó.
Passeu per aquí, que tinc un bebé, justament huele mal, tot això està fatal.
I ara, Nieves, canviem totalment d'assumpte i parlem de sanitat perquè, atenció, continuen tancades la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera per la presència d'un fong ambiental a l'avantsala. Des del dia 15 d'octubre només es troben operatius per a casos d'emergència vital. Ja s'han derivat un part i 2 operacions a camises i 8 intervencions han estat reprogramades.
Sí, el passat 17 d'octubre varen fer una primera desinfecció ambiental perquè s'havia detectat una humitat a l'avantsala del quiròfan i a la sala de parts i posteriorment es van prendre mostres que han demostrat la presència d'un fong ambiental. Ahir la unitat de control d'infeccions va tornar a fer un altre procés de desinfecció i avui se'n farà un nou cultiu. S'haurà d'esperar 10 dies més per obtenir-ne resultats i si les mesures aplicades han estat efectives, es podran reobrir les 2 sales.
I acabam avui parlant de turisme perquè avui, com dèiem, continua la World Travel Market de Londres i, de fet, ara parlarem amb el director insular de turisme, amb en Juan Miguel Costa, per conèixer la darrera hora, però precisament a Londres es va reunir ahir l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, amb la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez.
Sí, segons s'explica, en dues parts han mostrat la màxima voluntat de col·laboració per poder obrir, com més aviat millor, el nou establiment hoteler de Dalvila. Recordem que el projecte arrossega anys de demores i tensió entre les 2 administracions. De fet, estava previst que el 2025 fos l'any de la gran obertura, primer a Setmana Santa i després a l'octubre. L'Ajuntament d'Eivissa ha retret a Paradors en moltes ocasions tots aquests ajornaments d'un establiment que es va projectar l'any 2004. A dia d'avui continua sense data d'inauguració. Sentim Rafa Triguero.
Hemos marcado una hoja de ruta, como decía Clara, de los trabajos a desarrollar las próximas semanas, incluso los próximos meses, desde la finalización de la obra del Camí del Calvari hasta el mobiliario necesario y los equipamientos necesarios para que ese establecimiento pueda funcionar con normalidad. A partir de aquí, y vista el desarrollo de la reunión, hemos llegado a fijar hasta un calendario también para una futura promoción de ese establecimiento del Parador de la ciudad de Ibiza en las futuras ferias turísticas.
I dos, estarem pendents d'aconseguir aquesta obertura. Nieves, moltíssimes gràcies. Ara t'escoltam. Són les 12:12 i us ho dèiem. Avui començam el programa parlant de turisme. Començant parlant de turisme, com dèiem, i és que la primera jornada ahir de la Fira World Travel Market a Londres, la trobada turística més important d'aquest sector, ha servit per comprovar com la desestacionalització s'ha convertit en una realitat. I és que el mercat britànic ha augmentat en aquesta temporada 2025 més d'un 1% respecte a l'any anterior. Per donar-nos més detalls d'aquesta trobada, avui podem parlar amb en Juan Miguel Costa, que és el director insular de promoció turística i que es troba aquests dies a Londres. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quina valoració feis de la primera jornada de la World Travel Market?
Pues molt positiva. Al final, el primer que tenim que dir és que és el mercat a nivell internacional més important per nosaltres, el mercat emissor més important, que les perspectives de cara al 2026 són molt similars al 2025, és a dir, que serà un principi una bona temporada i estem pues, treballant pues, per un poble que tu deies, que arribin els britànics pues, l'abans millor a Silla. Ja cada vegada aconseguim que més companyies aèries ens enllacin amb Reino Unit a partir de darrers de març, i això és un poc, bueno, la fulla de ruta a seguir per aquests pròxims anys.
Exacte. Parlant de fulla de ruta, Sewol Travel Market, per qui no hi hagi estat, és una fira de turisme, sé que es fa molta feina, són jornades maratonianes, intenses. Quins són els objectius de la campanya d'enguany, del vostre pas per aquesta fira, i també quina és l'agenda pels pròxims dies?
Bueno, l'objectiu sempre és el mateix, pulsar primer de tot a sentir de com està el mercat britànic de cara a l'any que ve, saber a veure pues, un poc per on aniran els tirs i podrem anticipar qualsevol contingència que pugui haver-hi i, sobretot, fer promoció de Silla. Uh-huh. És un mercat per nosaltres molt important, com deia abans, i el que s'està fent és mirar d'enfocar-ho, com sempre, cap allà on volem, que enguany és cap a una illa pues, sostenible i una illa que està treballant molt per tenir la temporada el més llarga possible i per mirar de treure aquests segments del mercat britànic que tant ens interessen, el segment del turisme deportiu, el segment del turisme mais, el segment del turisme familiar, cultural, etc. Aquests són els finals, els pilars estratègics i on estan concentrant els nostres esforços durant aquests dies.
Uh-huh. El turisme familiar seria un dels pilars més estratègics de tots aquests que ha comentat, o és que s'ha evidenciat en els últims anys que hi ha hagut una pèrdua progressiva i que es vol recuperar?
Sense cap dubte. Primer perquè s'arrels a nivell turisme a Eivissa comença amb el turisme familiar. Sí. I segon, perquè el turisme familiar és un segment amb una estància llarga més alta que la de la resta, amb una despesa més alta que la de la resta de segments, i per tant, s'obren les paraules per dir que és un segment estratègic per nosaltres i que el que volem és posicionar-lo realment on es mereix, i per això també es crea el Club de Productivista Family Moments, per crear també un segell de qualitat i un segell que refrendi, és family friendly i que les famílies són molt benvingudes a la illa.
A la illa d'Eivissa. I pel que fa a l'agenda d'aquests dies, moltes reunions, alguna que puguem destacar i que es pugui dir en antena, clar?
Bueno, es fan reunions cada mitja hora al nostre stand. Ja sabem tots que nosaltres tenim una promoció diferenciada de la resta de les Balears i tenim un stand propi, a més de tenir pues, stand també dins tan gros de l'ETIP, i el que es busca pues, és, sobretot, en tu operació, pulsar el que comentava abans, pulsar un poc com es sentir i com està evolucionant pues, el sistema de reserves de cara a l'any que ve. Estem en percentatges similars, que és el que ens traslladen en percentatges similars de 2025 i 2024. En principi estan pues, molt alineats amb una temporada de 2026 molt similar a les dues últimes tres que hem tingut.
Exacte. I no sé si posant especial l'èmfasi en aquesta desestacionalització que comentàvem, i quin paper juga el turisme britànic en aquesta ansiada desestacionalització, no? En allargar la temporada per les dues bandes, no? Per l'inici i també per final.
Sí, bueno, sobretot desestacionalitzar significa, o el que volem és, primer, començar la temporada abans, i segon, intentar que juliol i agost pues, baixi el turisme, que és el que poc s'està aconseguint, aquest índice de pressió humana, que segons les dades hem vist avui de Sevestat, pues, ha baixat amb molts de mil de persones durant el mes d'agost, fent, a més, que pujar l'ocupació hotelera. Vull dir que això és una de les polítiques que estem buscant des d'allà fa un temps. I a poc a poc... Bueno, anava a comentar que el turisme britànic és molt important perquè pensa que l'abril, que estan aconseguint, que ja hi ha temporada a partir del dia 1, a partir del dia 1 d'abril, les competicions esportives, competicions culturals, i etcètera, és més gros quan internacionalment el porta el turisme britànic. És a dir, és un gran enamorat de Silla per venir a fer esport a l'aire lliure. Per això també estan forçant estan posant la màquina en aquest sentit, en aquest segment dins del mercat britànic.
Exacte. Ara deia que és un sector enamorat de Silla d'Eivissa. El turisme britànic segueix sent fidel a Eivissa any rere any?
Segueix què, perdona?
Segueix sent fidel a Silla d'Eivissa?
Sí, sí. Bueno, de fet, el turisme familiar donàvem dades, 64% de les famílies repeteixen any rere any. Crec que és un percentatge bueno, que qualsevol destí pagaria per tenir unes dades de fidelitat tan grans com les que tenim nosaltres en su turisme britànic. Segueixen sent fidels de Sevilla, segueixen venint generació de generació i són pilars fonamentals de l'estudisme que arriba a Massilla.
I com es comunica en aquest mercat, en aquest turisme britànic i sobretot en el context de Sewol Travel Market, la lluita del Consell contra l'intrusisme i també, evidentment, la regulació de vehicles?
Bueno, pues això ho acabem de fer ara amb un esmorzar que hem fet amb 15 periodistes especialitzats en turisme. donant-li aquestes dades, no? Explicant-li la lluita aquesta que tenim contra tant taxis pirata com vivenda il·legal, com bueno, qualsevol tipus de turisme, però focalitzat en aquests dos segments, explicant-li la nova contracta que començarà a funcionar ara de transport públic, i, en fi, donar-los a conèixer pues, que estan lluitant cap a una illa més sostenible, cap a intentar llevar pressió en els mesos centrals de la temporada i que s'estenguin, que s'expandeixin pels laterals, pels costats, que ens està costant també més a final de temporada que a principis, a final del mes d'abril està començant a funcionar, no ens passa el mateix en el mes de novembre, haurem de mirar a veure si canviem d'aquí també i buscar amb que sigui el mes de març en vez del mes de novembre, però bueno, tot això poc a poc i anant sobretot a fer molta pedagogia i explicar molt bé les coses que és el que ens ha portat aquí.
Uh-huh. I per què fa això a la regulació d'entrada de vehicles?
Igual, també els hi hem explicat, també els hi hem dit que la llei va començar a partir del 10 de juny, que al final el que buscàvem era l'equilibri amb una societat eivissenca, amb un resident que també ha crescut molt els últims 20 anys, que el volumen de vehicles que hi ha ja és molt gran i que tenien que fer alguna cosa pues, perquè la mobilitat fos algo que no fos, bueno, que no es penalitzés, no? Sinó que fos algo agradable, perquè al final les distàncies de silla són curtes i sempre hem defengut una cosa, que el bo que té silla es poden fer 3 o 4 plantes el mateix dia i poder-los disfrutar tots perquè es facin moure's d'una banda cap a l'altra. I això és un poc també el que els hem explicat avui aquí en aquest morosà i el que venim explicant durant aquests dies a tothom que ens reunim.
Quines destinacions competeix a Eivissa pel que fa a atraure aquest turisme britànic?
Bueno, jo crec que avui en dia hem de dir que el turisme s'està començant a entendre com una font d'ingrés molt important, que països que abans no havien apostat mai per el turisme estan fent inversions brutals per promocionar les seves bonances i, òbviament, a part d'aquests nous destins que apareixen cada 2x3, doncs tenim la competència directa, doncs, bueno, al costat nostre com és Mallorca, tota la part de península, tota la part costera, que també és competència nostra, illes gregues, etc. Vull dir que són els competidors tradicionals en el mercat britànic, i no te diria en el mercat britànic només, en el mercat europeu en general, doncs, la competència cada vegada és més forta i per això que també és cada vegada més important doncs, posicionar-se bé i seguir donant-te a conèixer. I Eivissa, l'avantatge que tenim respecte a aquests altres destins competidors és que la marca Eivissa és molt potent i que això també ens ajuda molt a l'hora de plantejar una estratègia.
Idò, li volíem agrair a en Juan Miguel Costa, que és el director insular de promoció turística del Consell d'Eivissa, que ens hagi atès. Sé que avui és un dia complicat, amb molta feina, així que volem agrair-li que ens hagi tret aquests minuts per atendre'ns aquí al Dia Eivissa i Formentera.
Només faltaria, ha estat un plaer, com sempre.
Moltíssimes gràcies i fins aviat. Ja farem balanç del pas de les Pitiuses per aquesta World Travel Market i nosaltres ara seguirem amb més assumptes aquí en el programa, però serà res d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteri.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Blanc
negre.
Balladores, quan ballau, brusdau es pas petitó. Quan ballau molt lluny de silla, recordeu-la, per favor.
I de ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim una vegada en es mes, posam la ràdio en blanc i negre i fem un viatge al passat per parlar d'història i d'arqueologia, perquè ahir ho comentàvem en titulars, i és que s'ha fet en unes obres públiques a l'Avinguda d'Isidor Macavitx a Vila una troballa extraordinària, segons els arqueòlegs. Una de les arqueòlogues que està treballant en aquesta excavació és na Glenda Graziani, i avui, enmig d'unes jornades de feina maratonianes, ha tret uns minutets per atendre'ns i donar-nos més detalls sobre aquesta troballa. Glenda Graziani, molt bon dia.
Bon dia, què tal, Laura?
Molt bé. Moltíssimes gràcies, el primer de tot, per atendre'ns i explicar-nos què és exactament el que us heu trobat en aquestes obres.
Doncs, bueno, gràcies a vosaltres per fer-vos fer ressò d'aquest jaciment. Bueno, pel que us heu enterat tot és pel fet de trobar gran part d'una escultura de fusta conservada, que ja el fet de que la fusta es conservi és un fet molt, molt extraordinari.
Absolutament.
I, efectivament, i gràcies a la ràpida labor del laboratori del MAEF, del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, la conservadora i la restauradora s'han posat a fer-la net i estabilitzar-la per garantir la seva conservació, donat que, doncs, bueno, una vegada que es treu de l'entorn climàtic amb el qual s'ha conservat, doncs, si no es tracta de seguida, comença la seva, diríem, degradació. Sí. I una vegada que s'ha pogut rentar, s'ha identificat que es tracta d'una figura, d'un déu, un semideu, que és Hèrcules.
Uh-huh.
I, clar, de fet és doncs, una troballa molt, molt interessant pel fet de que està tallada en fusta i no pedra o metall i altres materials que sí que es conserven bastant més fàcilment.
Clar, clar, clar. Moltes coses, sí. Sobre aquesta figura. Sí, primer de tot, on estava, no? Perquè no sé si estava per sota del nivell freàtic, o sigui, si s'ha hagut d'assecar.
Sí.
Explica'm una
mica. La qüestió és que aquest jaciment va quedar com encapsulat en el temps pel fet de que va quedar submergit al nivell freàtic, que és un mitjà anaeròbic, on no hi ha oxigen i, per tant, i sotmès a la mateixa humitat i temperatura. I el que ha fet que es conservin elements peribles, que normalment es degraden molt ràpidament, doncs que en aquest cas es conservin. Uh-huh. I també gràcies al fet de que l'obra preveu una excavació molt gran, s'ha fet una feina de dessecat i s'ha rebaixat el nivell freàtic d'un metre que està més o menys en aquesta zona de Vila, ara mateix està entre 8 i 10 metres, no sé, però aquest fet ens ha permès excavar, perquè si no d'altra forma no hauríem tampoc pogut excavar, perquè en seguida hauria aflorat l'aigua i això no et permet fer una excavació arqueològica amb garanties científiques, diríem. No?
Clar, clar, clar.
Per tant, sí, diríem que això va crear una càpsula del temps i dins d'aquesta càpsula del temps hem trobat diversos pous que originalment varen tenir un ús, doncs de vegades són tipus sitges que on s'emmagatzemava el gra, a voltes altres pous eren per fer... feien abono per abonar la terra, perquè considerem que almenys una part de la parcel·la està en una zona de conreu. Uh-huh. I definitivament, quan s'abandonen, es fan servir com a femers, on es tiren els fems.
Uh-huh.
Per tant, efectivament, hem trobat aquesta escultura en un context que ja no es feia servir més i s'amortitza, nosaltres amb la terminologia arqueològica és que s'amortitza, i es llença als fems.
Per tant, o sigui, ha estat casual, idò, aquesta troballa? No hauria d'haver estat allà aquesta peça? O com...
No, sí. El que passa és que és un nivell... És veritat que en un moment determinat del segle III, IV, que encara, bueno, dic que està en una fase molt preliminar, clar. No m'atreveixo a donar dates molt concretes, però clar. Sí que és època tardoromana, quan ja l'imperi romà ja decau i entra en una crisi flagrant... Uh-huh. I, a part del cristianisme, a poc a poc va guanyant terreny, uh-huh. Els elements que remeten a una religió politeïsta, uh-huh. i que no són pròpiament cristians, doncs es comencen a denostar i es llencen, i és un... això, estirar els fems.
Clar.
I sí que l'hauríem trobat, perquè, clar, de fet, en arqueologia... aquests llocs de deixalles on es tiren les coses
són interessants, no?
Molt, molt interessants.
Clar,
sí.
clar. I Glenda, jo em pregunto si podríem estar en l'inici d'algunes altres troballes, que això tot just sigui el principi d'una sèrie de troballes que es puguin fer precisament per aquesta naturalesa de famer, no? Que tenia,
mira,
potser.
Mira, de fet, el que passa és que, bueno, ha transcendit sobretot aquesta peça, perquè efectivament té un impacte, no? Perquè podem té un accés a una figura humana molt ben elaborada, tallada amb molta precisió i molt, molt, molt d'art, no? Està molt ben feta, però estan fent altres troballes espectaculars, perquè estan trobant també restes de fusta, algunes treballades i d'altres silvestres, potser tallades, restes de poda, diríem,
sí.
I no només això, sinó també llavors, moltes llavors.
Wow.
I, clar, això ens permet, bueno, a més, gràcies, és que en aquesta ocasió han incurrit una sèrie de circumstàncies que fan que sigui molt interessant, també pel fet de que participam a un projecte europeu que es diu Mid Green Res, que es dedica a estudiar els conreus i la revolució que va suposar a l'època medieval andalusina, islàmica, doncs l'arribada de noves gens, nous cultius i noves formes, noves tecnologies, i clar, tenim un horitzó també cronològic d'aquest moment, d'època medieval andalusina, i estem recuperant moltíssimes fustes, treballades i no treballades, moltíssimes llavors, que ens permetran conèixer una mica millor doncs, com era l'ecologia, quin tipus de conreu es feien, i fins i tot està clar que aquests conreus eren de regadiu, davant d'època antiga que es practicava més un conreu de secà, però sí que és veritat quin tipus de com es cultiu conreaven, si eren conreus irrigats, fins i tot els que nosaltres tradicionalment consideram de secà s'irrigaven en aquell període. No sé, ens aporta molta, molta informació que d'aquí als pròxims anys podrem desenvolupar.
Déu-n'hi-do, no, absolutament fascinant. Sí. Pels apassionants de l'arqueologia, que, home, vivint aquí on vivim, hauríem de ser tots uns autèntics apassionats de l'arqueologia, és fascinant, o sigui, és absolutament fascinant. I ara mateix, Glenda, no sé quants d'arqueòlegs, quants de tècnics estàu fent feina en aquest punt.
En aquest jaciment estan tres, ens anem tornant, normalment dos en camp i un fent treball de tasca de laboratori, el que és la feina de camp pròpiament, però com t'he dit, hi ha tota una sèrie de tècnics que, gràcies a aquest programa europeu que està pues, involucrat la Universitat de Barcelona, la de Granada, la de Reading, Universitat de York, per exemple, per aquí ja han passat el Jerome Ross, que és el director d'un laboratori de Montpellier que s'encarrega ha recollit les mostres de llavors i de fustes i ja estan ja començant l'anàlisi, l'estudi. Després de la Universitat de York han vengut a prendre mostres de micromorfologia de la Terra per veure, doncs es farà fins i tot carboni 14, per veure com ha estat el procés de composició d'aquestos camps de conreu, i per tant, vull dir, el cap visible són tres arqueòlegs, el Juanjo, l'Adriana i jo, però després hi ha tota una sèrie de tècnics que estan treballant ja al laboratori, i després suposo que incorporarem més personal per fer tota la tasca també d'inventari del material, principalment ceràmic, que surt.
Uau, o sigui que teniu una enfeinada per davant, Glenda?
Sí, sempre. Les excavacions arqueològiques tenen una part molt visible, que és la feina de camp, però després una part bastant més desconeguda i laboriosa, que són bastants mesos més que el que dura la intervenció al camp, i és llarga, sí, i és, però bueno, és, quan és profitosa com si d'aquesta, és un gust desenvolupar-la.
I tant, i tant, i tant. I després també el que comentaves, i ja per acabar, que sé que tens moltíssima feina avui amb col·laboració estreta amb SMAEF, no? M'imagino.
Sí, sí, no, no, i tant. La veritat és que la intervenció del MAEF ha estat capital en aquest cas, perquè quan varen començar a sortir fustes, en un moment donat, clar, nosaltres, jo mateixa, tot i que tinc la nevera de casa plena de mostres que s'han de conservar humides i en fred, per mi era una responsabilitat absoluta com conservar aquestes fustes que no... Perquè el procés de degradació és instantani. Tot una que la treus del seu entorn d'humitat i temperatura amb la que ho has conservat, vull dir, depèn, també de la fusta. Hi ha altres materials com el cuir, que també hem trobat algun element de cuir, que sí que és molt més fràgil encara. Però sí que és veritat que tot d'una vaig pensar a recórrer amb ells, perquè efectivament és el laboratori d'arqueologia que hi ha a Eivissa, i efectivament en seguida ens han ajudat, ens han aportat els materials de conservació ja al camp, nosaltres traiem la fusta, la posem dins caixes amb un element que manté l'humitat, i de seguida els hi portem al laboratori perquè ells tenen sales més refrigerades que on es conserva bé.
Clar, 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 perquè facin tota aquesta cura posterior. No sé quants de mesos de feina. Clar, quants de mesos de feina teniu previst en aquest punt de la ciutat de Vila?
De feina de camp?
Sí.
Bueno, no tant. De feina de camp, abans de Nadal haurem acabat, segur. També hi ha una qüestió d'urgència, perquè és una obra pública, és una obra d'habitatge protegit, l'IBAVI està posant tots els mitjans perquè no s'allarguin molt les feines. De fet, comptem amb un bon equip de peonatge. I jo crec que això, la idea és abans de Nadal concloure les tasques de camp. I després molts de mesos de laboratori, efectivament.
Exacte. Idò, li volíem agrair una vegada més a l'arqueòloga Glenda Graziani que ens hagi atès enmig d'aquestes jornades maratonianes. Molta feina, molt poc temps, així que gràcies per haver-nos-ho explicat aquí al Dia Eivissa i Formentera, que jo crec que hi ha molta gent ho està intuint. Aquí som apassionadíssims de l'arqueologia i tot això ens pareix com un regal de Reis anticipat.
Ah, doncs sí. Moltes gràcies a tu, Laura.
Moltíssimes gràcies i fins més endavant. Ja ens aniràs a explicar tot allò que trobeu.
Sí, efectivament. Sí. Si voleu, quan acabem, estarem encantats de rebre-us i explicar-vos el que hi ha.
Idò, moltíssimes gràcies. Naltros ara seguim amb assumptes d'actualitat. Com fem cada dimecres, sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Dotze i 36 minuts, i doncs sí, cada dimecres sortim al carrer per saber què està passant fora dels estudis d'IB3 Ràdio, i vivim en una actualitat emmarcada en un món global on els idiomes són la gran porta d'entrada a altres mons i altres realitats. A Eivissa, tota una institució com és l'EOI, l'Escola Oficial d'Idiomes, ja té una nova era a l'horitzó, amb noves instal·lacions, més espai i també més oferta educativa. És un reportatge de la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez, en una conversa aquest mateix matí des de la seu actual de l'Escola Oficial d'Idiomes a Blancadona.
Fa exactament unes setmanes va posar la primera pedra de la que serà la nova Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa. Situat al Parc Insular de Sacoma, el nou centre ocuparà dos pavellons i gairebé 4.000 metres quadrats. Disposarà de 23 aules docents, 3 sales polivalents, 6 departaments d'idiomes i una biblioteca, entre d'altres espais. Les feines de reforma han començat i la previsió és que, si els treballs van bé, la nova Escola Oficial d'Idiomes, tan esperada i històricament reivindicada, pugui ser una realitat en un any i mig. Avui volem aprofundir en aquest projecte i en la situació actual de l'escola, del seu alumnat i dels estudis que ofereix, i per això hem vingut fins a l'Institut Sa Blancadona, seu de l'Escola Oficial d'Idiomes a Vila, per parlar amb la seva directora, Marta Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Després de tant de temps esperant, com heu viscut aquest moment de l'inici de les obres, penseu que ara ja sí estem en el camí de convertir-se en una realitat?
Doncs la veritat és que ho hem viscut amb, te pots imaginar, amb molta alegria. perquè duem molts d'anys lluitant per, bueno, per tenir un centre propi, perquè al final som el centre amb més matrícula, més alumnat de tota l'illa. I bueno, era una reivindicació d'antics equips directius i, bueno, i la veritat és que ho hem viscut amb molta alegria i bé, esperant que vagi endavant i que no tinguin problemes amb les obres i que se faci ràpid.
Què suposarà per Valtros comptar amb aquest nou centre?
Doncs suposarà, pensem que moltes coses positives. Si tu pensa que estem en un centre de secundària que no està adaptat a estudis ni d'idiomes ni en alumnat adult, i clar, per nosaltres bueno, podrem configurar les aules com nosaltres volem. Actualment, per exemple, no podem penjar res, absolutament res a les aules, ni disposar dels espais com nosaltres voldríem. La biblioteca que actualment tenim aquí al centre és una aula, en la qual cosa és un espai poc atractiu per a l'alumnat per acudir a la biblioteca. Bé, en fi, els espais comuns, que tampoc podem fer, podem, bueno, adaptar-los com nosaltres ens agradaria, suposarà una independència en molts aspectes que estem desitjant poder tenir. Sí, sí. I crec que el Blancadona també estarà content de que estem, bueno, que estem independents i ells també tenir llibertat.
I no sé si això us permetrà ampliar l'oferta d'idiomes, ampliar el número d'alumnes que teniu.
Bé, a veure, ampliar l'oferta d'idiomes és una cosa que a nosaltres ens agradaria, però no és una cosa que nosaltres decidim. Primer ha d'haver una demanda. Sí que és veritat, per exemple, que fa uns anys teníem rus, perquè va haver una demanda alta de rus, hi havia molt de turisme, i després va baixar i vam tenir uns anys, 3-4 anys de rus, i després se va tornar a llevar aquesta oferta perquè ja no, bueno, sembla que no feia falta. És una cosa que depèn un poc de la demanda i després si conselleria donar el vistiplau, l'autorització d'ampliar idiomes.
Ara mateix esteu repartits en tres seus, l'Institut de Blancadona a Vila, el Centre d'Educació de Persones Adultes a Sant Antoni i l'Institut Marc Ferrer de Formentera. Disposar d'aquest nou centre a Sa Coma permetrà almenys centralitzar tota la formació de l'illa d'Eivissa en un únic lloc?
Sí, 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 per descomptat. O sigui, l'oferta que tenim a Sant Antoni, que és de matí, bueno, se va fer aquesta ampliació a Sant Antoni perquè hi havia una demanda alta d'alumnat que volia classes al matí i com que al Blancadona no era possible, ens va donar la possibilitat. En un principi vam estar a l'IES Sasserra, a Sant Antoni també, i després ens va traslladar al CEPA de Sant Antoni, al carrer L'Estrella. Clar, una vegada estiguis a Coma, no té sentit estar separats en dos centres, perquè a Sa Coma ja tindrem centre, això serà un centre propi, i podrem fer tenir oferta de matí i oferta de tarda sense ocupar espais d'algú que es necessita. O sigui que sí, sí, se centralitzarà tot. Sí que és veritat que Santa Eulària queda una mica un poc apartada, perquè, clar, Sa Coma està entre Eivissa i Sant Antoni, i en aquest punt és molt positiu per a aquests dos municipis, no? Sí que és veritat que els municipis de Santa Eulàlia i voltants, no? El nord queda una mica més enfora. Bueno, ja veuríem si se pogués obrir alguna aula a prop de Sant Antoni o, bueno, a prop de Santa Eulàlia, volia dir. Però en principi quedarà centralitzada a Eivissa, al Sa Coma, sí, sí.
I es parla d'un any i mig de termini per finalitzar les obres. Això suposaria traslladar-vos pel curs 2027-2028. Són aquestes les dates amb les que treballeu?
Bé, sí, ens han dit que són 18 mesos d'execució de les obres. Esperem que així sigui. Sí que és veritat que calculem que, bueno, les obres sempre al final acaben retrasant-se una mica. El que no sabem és com s'ha de fer aquest trasllat, sí que, bueno, arribat el moment ja demanarem, no? Perquè no sabem si se pot fer a mitjan del curs, si estem fent classe o hem d'esperar vacances. Aleshores, bueno, seria genial que se pogués fer el 27-28, perquè quan abans millor. Però bé, hem de mirar primer quan s'acaben les obres, també una cosa és acabar les obres, després s'ha de dotar tot l'edifici de tot el mobiliari, no sé, que internet funcioni bé, de totes les pantalles digitals, tot el que fa falta per fer classe, que això és la segona passa. O sigui que no sé dir-te, o sigui, quan més aviat millor per nosaltres.
I d'altra banda, fa unes setmanes ha acabat la matriculació de nous alumnes aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes. Quants d'estudiants teniu per aquest curs 2025-2026?
Bé, actualment, bueno, la matrícula ja ha acabat, sí que és veritat que estem acabant de confirmar encara matrícules, però bueno, hem tingut molts de problemes, ja ho saps, amb el tema administratiu. Actualment, entre Eivissa i Formentera tenim al voltant de 900 alumnes. És una mica més baix, la matrícula ha baixat respecte del curs passat. La causa la tenim molt clara, és el tema administratiu. Hem estat... Nosaltres tenim dues places administratives administratius aquí al centre. Una d'elles va marxar al desembre i se va quedar només una. Se va sol·licitar a la conselleria, se va demanar que per favor se cobrís aquesta plaça, no se va cobrir. I què va passar? Que al juny, a meitat de juny, l'altra administrativa se'n va anar. Aleshores vam afrontar una matrícula de juliol, una prescripció sense administratius. I sobretot el més greu ha sigut la matrícula de setembre, perquè és la més nombrosa, o sigui, la nostra matrícula de juny-juliol és pràcticament anecdòtica, hi ha alumnes antics que se matriculen, algun prescrit, però el volum de matrícula forta és ara setembre-octubre. Quasi te diria més que octubre que setembre, perquè el setembre encara la gent està de temporada, acabant i tal. Bé, què passa? Que l'equip directiu ha intentat fent feina matí i tarda, bueno, ha sigut horrorós, la veritat, però clar, no s'han pogut atendre totes les peticions que hi havia. Clar, imagina, teníem un correu de secretaria col·lapsat, o sigui, n'hi havia correus, 300, 400, 500 correus sense contestar, i mos posaven a contestar, però és que era impossible avançar. A la qual cosa sabem que per ahir s'ha perdut molta matrícula per no poder atendre. Clar, si tu vens o envies un correu, ningú te contesta, tornes a enviar un correu, ningú contesta, al final vens a finestreta, no hi ha ningú, perquè obríem una hora a la tarda, perquè era impossible obrir més temps. Clar, al final la gent diu, ja no torn, no? I sabem que la matrícula s'ha vist molt afectada per aquest tema. Sí que és veritat que se va demanar a la conselleria ampliar el termini de matrícula, o sigui, l'hem acabat ara 31 d'octubre, però encara sí ha sigut impossible recuperar tot aquell alumnat que se va posar en contacte amb nosaltres i no va obtenir resposta per matricular-se.
I aquestes dues places d'administratius han cobert ja o no?
Sí, se van cobrir el dia 16 d'octubre, van venir dues persones, es van adjudicar, i estan en procés encara d'aprenentatge, no? Perquè bueno, són dues persones que mai havien treballat a educació. Sí que és veritat que la nostra matrícula és molt diferent a com es matriculen en els instituts, però bueno, pues estan posant al dia de tots els processos administratius de l'escola.
I parlaves que ha baixat la matriculació respecte a l'any passat per aquest problema, però l'interès per estudiar idiomes, veieu que hi ha un increment any rere any o no?
Jo crec que és una mica estable. O sigui, sí que hi ha fluctuacions en la matrícula, no sabem realment per què. L'any passat va haver molt bona matrícula, Formentera va ser una matrícula espectacular, tenim quasi 300 alumnes a Formentera, que la veritat que és molt per a Formentera, perquè la població és la que és petita, no? I bueno, no sabem per què n'hi ha anys que hi ha més matrícula i n'hi ha anys que és una mica més baixa. Va fluctuant, però la nostra matrícula en general està al voltant d'oficials, dels 1.000 alumnes. Després estan alumnes dels IES que venen a fer les proves a través del programa EOIES, a través del programa EOI-CEPA, que també ja venen alumnes a fer les proves, la matrícula lliure, el de Xinglis, però aquests estan com una mica a banda, no? Els oficials són al voltant de 1.000 alumnes.
I quin és el perfil del vostre alumnat?
El nostre alumnat, doncs mira, te diria que és un perfil entre, crec que el més nombrós, entre 30 i 50 anys. Són professionals de serveis, bàsicament, o sigui, infermeres, metges, policies, tot això, i després molta gent que es dedica a turisme, evidentment, que treballa en hotels, que cambrers, bueno, gent que necessita els idiomes per la feina. I després també hi ha un perfil important de gent que estudia idiomes per plaer, per viatjar, perquè li agraden, bueno, també per mantenir-se actiu, també n'hi ha gent més gran, no? També tenim gent més gran que per mantenir-se actiu, per, no sé, jubilats que diuen és que mira, venc aquí, estic amb gent, estic ocupat, aprenc coses, és interessant, i després me serveix per viatjar, o sigui que, bueno, un perfil així variat.
I oferiu, els idiomes que oferiu són català, espanyol, anglès, francès, alemany, italià. No sé si l'anglès és l'idioma més sol·licitat.
Sí, l'idioma d'anglès és sempre el més demandat, és la matrícula més alta de l'escola. Després, te diria que és català, que també fluctua segons si és requisit per a l'administració o si és només un mèrit. També fluctua, però sí, català diria que és la segona llengua més demandada, i després ja estem pues, en l'alemany, en el francès, italià.
I teniu demanda d'algun idioma dels que ara no esteu oferint?
De moment no, ja t'he comentat, no, que rus sí que vam tenir un temps que hi havia molta demanda i se va impartir, però de moment no. Sí que és veritat que l'illa hi ha molt d'holandès, i sí que alguna vegada ens han demanat, però com que la veritat els holandesos en general parlen anglès o parlen alemany, molts, no ens plantegem posar aquest idioma, donar aquesta oferta.
I ha canviat la manera com s'ensenyen els idiomes al llarg dels anys?
Jo diria que sí. A veure, sí que és veritat que el context és el mateix, en una aula, no? Un professor, classe frontal, però sí que ha canviat un poc la manera i recursos, sobretot, a l'hora de donar idiomes. O sigui, jo record quan vaig començar a donar classe que teníem allí un retroprojector, que ara la gent no sabrà què és, que era una cosa que tenia una llum i que enfocaves a la paret i te projectava, i unes làmines transparents on podies escriure i se projectava allò que, o sigui, imagina't, o sigui, super rudimentari. I, clar, ara tenim pantalles digitals, n'hi ha molts recursos en línia que se fan servir tant en l'aula com de manera autònoma amb els alumnes, treballem en plataformes digitals, n'hi ha cursos semipresencials, que això abans era com impensable, no? O sigui, ha canviat molt, i la distribució en l'aula ja no és una classe tan frontal, no?, on el professor explica i els alumnes prenen apunts, per dir-ho d'alguna manera, sinó que són classes molt més comunicatives, centrades molt en l'alumne, centrades en els interessos dels alumnes, i això jo crec que sí que ha canviat molt. O sigui, tant la forma de donar classe, no?, la distribució a l'aula, i els recursos que se fan servir moltíssim.
Antes parlàvem de la necessitat d'administratius, que teniu dues places per cobrir quan vareu començar el curs, i pel que fa al professorat, quina plantilla teniu i quines necessitats de professorat teniu? Perquè crec que també vareu començar el curs amb quatre places per cobrir.
Sí, bueno, a veure, nosaltres som 30-31 profes, ara no sé si 31 perquè ens falten alguns. Sí que vam començar amb alguna mancança de professorat. D'alemany ens faltava algun profe, d'espanyol ens faltava una substitució per cobrir d'una baixa que serà de llarga durada, i de català. Les places s'han anat cobrint, però de català és impossible. O sigui, tenim una mitja jornada de català a Formentera que sabem que serà, bueno, impossible. I mitja jornada de català a Eivissa, que de moment el que s'ha fet és cobrir-la amb hores extres. O sigui, n'hi ha dos professors d'institut que venen a fer un grup cadascun amb hores extres. O sigui, si paguen hores extres, la conselleria ha creat aquesta fórmula per cobrir aquests grups que no hi ha manera de cobrir d'una altra manera.
I aquestes necessitats han crescut amb els anys? Vull dir, trobeu que cada any, quan comenceu el curs, teniu més mancança de professorat per problema de l'habitatge, que és, bueno, que es pateix en totes parts aquí, o no?
Sí, sí, totalment. Jo crec que està directament lligat amb això. Sí, nosaltres hem tingut places altres anys, l'any passat, anterior, no? Que no se cobrien, vacants per tot l'any. L'any passat, de fet, vam tenir una vacant de català tot l'any sense cobrir. I places d'italià, d'alemany, o sigui, que no se cobrien, de francès. I la gent agafava la plaça, o sigui, que s'adjudicava la plaça i ens contactaven, mira que agafa la plaça, vindré, tal, no sé què. Però després tornaven a cridar i dir, mira, no vindré, perquè estic mirant per llogar pis o una habitació i no hi ha manera, o són extremadament cars, o sigui, no me compensa venir de fora per pagar 800 euros per una habitació. A la qual cosa moltes vegades s'han adjudicat les places, però després el professor no ha aparegut per mort de l'habitatge. Sí, sí. En el tema de català d'enguany, a banda de l'habitatge, que evidentment és complicat, sabem que hi ha mancança de professors de català. O sigui, no és una cosa nova. Tots els anys hem tingut dificultat per cobrir les places. Ja t'he dit, l'any passat una vacant va quedar buida. I bueno, és una mancança de professorat que no sabem com se solucionarà. Els instituts la solucionen d'una manera que nosaltres no podem. O sigui, n'hi ha professor que és d'àmbit, o sigui, de l'àmbit de socials, que pot donar idiomes, aleshores la plaça la reconfiguren, la renomenen d'una altra manera i la pot agafar gent que és de socials. Clar, nosaltres, al ser d'idiomes, jo no puc posar una plaça de català d'anglès, per exemple, perquè me vindrà una persona d'anglès que no sap català. A la qual cosa no tenim manera de reconfigurar aquesta plaça perquè la pugui agafar una persona, per exemple, d'àmbit de socials. No, així que continuem sense cobrir-les.
I do Marta Martínez, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
I doncs sí, mil gràcies, Anna Marta Martínez. Cada vegada més a prop a aquesta nova Escola Oficial d'Idiomes, aquesta nova seu. I mil gràcies també, evidentment, a Anna Nieves García Gálvez per haver recollit aquest testimoni. Són les 12:55. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. L'agenda.
Tots ahir gairebé 57 minuts, ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i és el moment, Nieves, de repassar l'agenda cultural del dia. Avui començam a Vila per assistir a una sessió de comèdia de micro obert a la sala Ja està bé, on, atenció, podrem escoltar, posar-li cara i ulls i veu al nostre company Pablo Morganti, entre d'altres estrelles de la comèdia, com dèiem, a la sala Ja està bé, Nieves.
Sí, també pujaran a l'escenari na Cristina Ramon, Irene Francolí, en Lucho Martínez i Nari de Colores. Serà a les 9 de la nit a la sala Ja està bé i l'entrada té un preu de 5 euros.
Una entrada, un preu molt popular, així que no hi ha excusa per perdre-s'ho, eh? Per favor, i sobretot per veure en Pablo Morganti. També a Vila podem assistir a la presentació de les actes del desembre III Congrés Internacional d'Estudis Fenicis i Púnics.
Es tracta d'una obra de referència per la recerca històrica i arqueològica. El congrés va tenir lloc a l'octubre de 2022 i va reunir a Eivissa més de 300 especialistes per debatre sobre les cultures fenícia i púnica. La presentació d'aquestes actes, de les actes d'aquella trobada, serà a les 6 de la tarda al Museu Monogràfic Puig dels Molins. L'entrada és lliure, però amb reserva prèvia.
I de fet no deixem vila perquè aquesta tarda el mestre escriptor i divulgador César Bona pronuncia la conferència Prevenció i Erradicació de l'Acoso Escolar.
Serà a les 7 i mitja de la tarda al Teatre Pereira. Abans de la conferència, en César Bona estarà signant els seus llibres. Les entrades per assistir tenen un preu de 8 euros.
I sortim de vila, on anem cap a Sant Antoni per assistir al contacontes El Pirata Pedorreta a càrrec de Uto Cantot. Ahir van ser a Formentera i avui segueixen en ruta per l'illa d'Eivissa.
Sí, serà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Cervantes. La proposta està recomanada per infants de 3 a 10 anys i l'entrada és gratuïta fins a completar aforament.
Molt bé, idò, tenim de tot, eh? Moltes humor, coses. Una estrella, com és en Pablo Morganti, i també activitats pels més petits, així que Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa felicitem el guitarrista, compositor i cantant canadenc Bryan Adams, que avui fa 66 anys. Va debutar l'any 1980 i des de llavors ha desenvolupat una llarga i exitosíssima carrera musical. Avui el felicitem amb aquest himne, amb aquest Summer of 69 de l'any 1984 i que pertany al seu àlbum Reckless. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.